Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts, començant una nova setmana, en aquest cas avui 17 de febrer del 2020, amb una temperatura d'uns 12-13 graus a la ciutat de Lleida, amb boira des d'ahir, tot i que a primera hora de la tarda va sortir el sol, tenint en compte que dissabte va fer un dia primaveral total. Doncs mira, ahir va haver boira, avui ha tornat a haver boira. En fi, ja ens podem començar a acostumar que el temps està així, eh? Un dia fa fred i un dia fa calor. Crec que les previsions apunten a que sí que ha de tornar a venir fred, crec. Però ja no sabria què dir-te, eh? Perquè aventurar-se avui en dia a fer previsions meteorològiques és un problema. En fi, tot seguit busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, també la previsió meteorològica, i de seguida estarà amb nosaltres el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet, per fer-nos una radiografia d'aquesta setmana, del que ens espera aquesta setmana. També escoltarem els consells de la doctora Torrejón i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a 2:15 la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula resultats i notícies del món dels esports. Tot això des d'ara, 12:20, fins a les 2, en directe des de Lleida. Vinga, entre 10, 11, 12 graus, depenent d'on et trobis. Hores d'ara a la ciutat de Lleida, busquem aquesta previsió meteorològica. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A Lleida comptarem per a les pròximes hores amb un cel ennuvolat i amb possibles precipitacions que arribaran al Pirineu durant la tarda. Les temperatures no canvien gaire, amb unes màximes avui de 22 graus a la capital, de 21 graus a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell, 19 a Tàrrega i 16 a Viella. El vent és variable, fluix, canviant a l'oest moderat al sud del territori durant la tarda. Per demà començarem el dia amb algunes gelades al Pirineu, però en general el temps serà estable a tot el territori lleidatà. Això sí, les temperatures cauran de forma notable, entre 5 i 8 graus. Arribarem a unes màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida, capital i Balaguer, 12 a Tàrrega i 9 graus de màxima a Viella. Per últim, el vent de l'oest bufarà de fluix a moderat al sud del territori. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La veu de Sia, hem començat avui la nostra part musical. 12:24 minuts directes a buscar la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs malauradament hem de començar parlant de successos, i és que aquest cap de setmana ha mort atropellat una persona per un cotxe. És un vianant que caminava de nit pel mig de la Nacional 2A a Lleida. Estem parlant de a l'alçada del polígon de la Creu del Batlle, carretera de Saragossa, per entendre'ns. Els Mossos d'Esquadra han informat que la víctima no portava elements reflectants, i repeteixo, anava pel mig de la carretera a les 23:47 minuts. Per tant, aviam, una persona sense cap mena d'element reflectant que va pel mig de la calçada, per moltes llums que porten els vehicles, quan el veus és a darrera hora, vaja, vull dir, no hi ha res a fer com ha passat aquest cap de setmana. La víctima és un home de 49 anys i veí de Lleida. Arran de la incidència es van activar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques que no va poder fer res per salvar la vida de l'home. Per cert que amb aquesta víctima són 16 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. A Lleida també han passat coses aquest cap de setmana. Per exemple, doncs, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió per part d'un grup de desconeguts a un vianant en ple carrer a Lleida. Els fets van tenir lloc pocs minuts abans de 9:15 de la tarda de dissabte, quan, segons fonts veïnals, diverses persones van baixar d'un turisme i van agredir un transeünt amb un objecte contundent al carrer Comtes d'Urgell abans de fugir. Es tractaria d'un escarment que els Mossos d'Esquadra segueixen investigant. També s'ha disparat, i això ja vam fer veu d'alarma aquí des de COPE Lleida, es dispara la crema de contenidors i vehicles a Lleida amb 211. 211. No amb el que portem de dècada, no. Amb el que portem d'any, amb el que portem de 2020. 211. Estem a 17 de febrer, Estem a 17 de febrer i si fas una divisió ràpida i divideixes 211 entre 48, que són els dies que més o menys han passat, surt pràcticament a 4,4 per dia. 4,4 per dia. Si hi ha algun dia que no se'n creme cap, la resta de dies puja a la mitja. Ull, perquè són xifres d'aquelles que estan bastant silenciades, perquè, bueno, al final, si no hi ha cap víctima, doncs no deixen de ser desperfectes materials, sempre quan no toqui el teu vehicle, evidentment. Però entre contenidors i vehicles en portem 211. 211. És una barbaritat, És una xifra altíssima. I tot això ve disparat des d'aquelles nits que no recorden, aquelles nits amb la història ja de l'independentisme, del judici, de tot plegat. Aquelles nits de fa uns mesos en les que s'incendiava tot per Lleida. Quan dic tot, ja ho sé que no vol dir tot, però enteneu-me. Són nits que vam viure que no havíem vist mai a Lleida. Segurament amb molts gamberros abonats a... O sigui, sense estar abonats a la causa i aprofitant, doncs, la història per fer. Però potser no tots, tampoc, Sigui com sigui, des de llavors, les xifres són aquestes. Això són xifres fredes, Xifres damunt d'un paper. Les causes, doncs, no les coneixem, però les xifres són aquestes, 211 en dos mesos. Crema de contenidors i vehicles a Lleida. Per cert, que això també ens en fèiem ressò divendres de la setmana passada i la xifra ha pujat fins a 88. Les persones afectades per un quadre de gastroenteritis a La Molina. L'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga l'origen del brot, pel qual no hi ha ningú ingressat, però vaja, que hi ha 88 persones que el seu quadre predominant són els vòmits. Hi ha gent que té més facilitat que altra. Jo, per exemple, si he de vomitar, ja és una cosa que em costa moltíssim, o sigui que només em faltaria això. Encara parlant de successos, han denunciat el propietari d'un dron per sobrevolar l'aparell a prop de l'aeroport d'Alguaire. S'enfronta a dues infraccions a la llei de seguretat aèria, que això ja ens ho han dit. Ens ho han dit i ens ho han repetit. L'aparell volava a uns 15 metres d'alçada per la zona de l'autovia, en un punt situat aproximadament a 1,5 quilòmetres de l'aeroport. Efectivament, si ho mires així, no n'hi ha cap de problema. A un quilòmetre i mig, lluny de l'aeroport, a 15 metres d'alçada, vaja, és complicat, de que qualsevol avió que passi, que tampoc és que ni en passin gaires per l'aeroport de Lleida Alguaire, però l'enganxi. Ara bé, per seguretat hi ha una norma que diu que amb un radi de no sé quants quilòmetres no es poden fer volar drons. El territori de Lleida és amplíssim, i magnífic.
per treure vistes amb drons. Doncs no vagis allà al costat de l'aeroport. Per cert, que empresaris del sector dels drons reclamen flexibilitzar la normativa de l'espai aeri. El conseller Puigneró assenyala que la legislació no ha de ser un topall pel desenvolupament d'aquesta indústria. Però ara la llei està així. Ara està així. Aquest cap de setmana, ahir diumenge, a Lleida, ciutat, més de 6.000 persones es van solidaritzar amb els infants i joves amb càncer a la 7a edició del Posa't la Gorra, que va tenir lloc al turó de la Seu Vella. Tres joves que han viscut la malaltia han estat, van ser els encarregats de llegir el manifest. I centenars de persones visiten també els camps d'ametllers florits d'Arbeca en el primer cap de setmana. Fins a 5 municipis de les Garrigues ofereixen zones senyalitzades per gaudir del paisatge de la floració. És que hem tingut unes temperatures tan altes, que s'han avançat uns quants dies a la floració de molts arbres. Ara que no vingui una baixada de temperatures, que llavors tindrem un problema. Però vaja, que de moment està així la cosa. Per cert, que Interior proposa tancar les torres de vigilància i substituir els guaites forestals per càmeres de videovigilància. Els treballadors contradiuen els informes i afirmen que les càmeres no poden suplir la seva feina amb eficàcia. I abans de parlar d'esports, direm que el fenomen dels pisos turístics arriba a l'Alt Berguedà per la massificació de la Cerdanya. Cada cop és més complicat trobar pisos de lloguer per viure-hi i, evidentment, els principals afectats són els joves, que han de fer aquesta primera emancipació i que els hi costa moltíssim trobar lloguer a un preu raonable. Anem a parlar d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs anem a parlar d'esports i ho fem fent un repàs del que ha donat de si el cap de setmana a les principals competicions. En futbol, el Lleida Esportiu empatava 1 davant del Nàstic de Tarragona a Tarragona. En bàsquet, el Força Lleida va caure a casa 74-90 davant del Palencia i el Pardinyes acabava aquesta primera fase regular guanyant 74-72 a la Roda. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va guanyar 71-62 al Casablanca. Amb hoquei, amb femení, Manlleu 1, Vilassana 0. I amb vòlei, el Balàfia Vòlei va caure a casa aquest cap de setmana, dissabte concretament, 1-3 davant del Barberà. Fem una pausa, 20 segons, i de seguida connectem amb el diari La Mañana per parlar amb el seu director i doncs saber què és el que ens espera aquesta setmana.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, set de innovación.
Doncs apa, que ja ho sabeu, nosaltres ara ja parlem amb el Francesc Guillaumet, a qui saludem. Francesc, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, Ricard, què tal?
Director del diari La Mañana. Anem a buscar aquesta previsió informativa del que ha de ser aquesta setmana. Estava pensant que darrerament s'està fent complicat això, o sigui, ja ho és fer la previsió del temps amb tota la maquinària i tots els estudis i l'experiència que hi ha, però és que a nivell informatiu comença a ser complicat saber què passarà d'aquí aquests propers 4-5 dies, eh?
I tant, i a més l'actualitat va molt, molt de pressa,
va molt ràpid tot.
I tot canvia de manera sí, constant, eh? És complicat. Però sí que podem dir que avui, si la notícia avui, i segurament això portarà cura durant uns dies, la reunió del president Pedro Sánchez amb el líder de l'oposició, Pablo Casado, es troba en aquest migdia, i a veure, hi haurà sobre la taula qüestions evidents com el tema de Catalunya.
Aquest el primer.
Aquest el primer, serà central. En aquest ja auguro jo, no cal ser gaire pesat, sí, perquè per saber que no hi haurà cap acord, més que res perquè Pedro Sánchez ara està molt ficat amb el tema de la taula de negociació, la taula de diàleg amb Catalunya. Aquest cap de setmana sortia que ell vol un gran acord com el de l'Estatut de l'any 79, no? Un gran acord que diu que a més se podrà votar, ja veurem en com i en quines condicions, sí, i en quines preguntes.
I el que però, es podrà votar, clar.
I què es podrà votar, però evidentment el Pablo Casado li demana en aquest cas que no només que trenqui amb Esquerra, sinó que també que no faci aquesta taula, aquesta mesa de diàleg, que d'alguna manera és l'eix central de la seva legislatura, ara per ara, no?
Que difícil és posar-se d'acord, Francesc.
Sí, exacte, aquí no hi haurà cap acord, no cal augurar, no cal que enganyem a la gent, perquè no hi haurà cap acord. Ara sí, hi haurà altres temes sobre la taula, per exemple, la renovació del Consell General del Poder Judicial. Aquest és un tema també interessant, no? Mateix els 20 membres de, penso que són, del Consell General del Poder Judicial, s'elegeixen a través del Congrés. Em sembla que hi haurà alguna proposta per a dir que una gran part d'aquests membres els elegeixin els propis jutges i els altres entre el Congrés i el Senat. D'alguna manera seria una manera per avançar en la despolitització de la justícia. Aquí potser sí que es podran trobar algun punt d'encontre o amb algun altre tema. En el de Catalunya segur que no.
No, que no. Molt bé, Francesc, escolta, per casa nostra, hi ha alguna cosa que diguis, això ho tinc ben marcat a l'agenda?
Sí, per casa nostra, aquesta cap de setmana, per casa nostra i casa de tothom, suposo, en algun, que és la tradició occidental, aquest cap de setmana comença, no, aquest cap de setmana, no, aquest dijous ja comença el carnaval.
Sí.
Comença aquí a Lleida amb els actes de la Tupinada, a la plaça de la Catedral. Després el divendres tindrem la Marató de l'Ou, que realitzen cada any a Cap Pont, i fins a la gran rua de dissabte, del dissabte dia 22, no? Diumenge també hi haurà la cursa de llits, i s'acabaran uns actes el dimarts, em penso, o el dimecres amb l'enterrament de la sardina. No serà només Lleida Ciutat farà el carnaval, sinó moltes poblacions de les comarques de Ponent, però aquí sí que m'agradaria introduir una cuina, Ricard.
A veure.
El carnaval toca fer-lo aquest cap de setmana. Per què? Perquè dimecres de Cendra és dimecres de la setmana vinent. Ara, però, ja ens trobem pobles, no només que fan el carnaval abans, i aquest cap de setmana n'hi ha hagut alguns que l'han fet, però sobretot n'hi ha que el fan també després de dimecres de Cendra, la qual cosa no l'acaba d'entendre, perquè pot ser creient o no pot ser creient, però el carnaval és una tradició que és prèvia, diguéssim, a la de dimecres de Cendra, a la Quaresma, per tant, té aquesta història, i siguis creient o no, crec que cal fer-ho quan toca, no? És com si, diguéssim, celebrem el Nadal el 8 de febrer, doncs no cal.
No, tens tota la raó. Saps què passa? Que jo això ho vaig començar a veure també amb el tema dels Tres Tombs, que per no coincidir els pobles i que la gent pogués anar al de Lleida i a d'altres, ho van començar a moure en els caps de setmana. I el tema del carnaval crec que passa exactament el mateix. Allò, per no coincidir amb la rua de Lleida, doncs els pobles propers diuen, escolta, els anem movent. Però clar, llavors, si el poble del costat el fa el cap de setmana que jo he triat, doncs jo encara el moc una mica més enllà. Però crec que tens tota la raó en dir, escolta, això és una tradició, i jo crec que ha transcendit el tema religiós, realment, vull dir, això és una tradició, i s'ha de fer a la data que toque, vull dir, és que això és així, i ja està, i gaudir-ho a la data que toque. Que no et garanteix ningú, que serà millor fent-ho tres caps de setmana més enllà, eh?
Exactament, no vull dir, la història és la que és, i per tant ja dic que és el marge de si no cal ser creient o no cal ser-ho.
No.
També procedim d'una tradició judeocristiana, que hi ha un calendari molt marcat, i per tant tampoc no cal inventar la sopa d'all, no?
No, i tant. Molt bé, Francesc, doncs evidentment això marcarà, i evidentment les carrosses i la satírica, que escolta, la gent, ja sent que no, però jo m'ho prenc amb humor.
Tu disfraces, Ricard?
Jo no em disfraço, ja fa anys que no. Ja fa anys, abans sí, però fa molts anys que no.
Jo també fa molts anys que no, soc molt vergonyós de tot el meu entorn de disfraces.
Pues amb la cara tapada.
També, alguna carota sempre va bé posar-la. De fet, ho vaig fer un any.
Molt bé. Francesc Guillaumet, director del Diari de la Mañana, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, bona setmana.
Bona setmana, Ricard, salut.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Parece pronto, pero seguro que hablando con la doctora Torrejón nos dirá que no. Ya lo veréis, ¿eh? Si queréis tratar tus arañas vasculares en piernas. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
¿Es cierto lo que he dicho?
Hombre, muy, muy, muy cierto.
¿Cuándo hay que empezar a tratar un problema como este?
Pues mira, ya vamos tarde. Es decir, esto es como cuando Carlos Herrera dice que ya no se hace nada levantándose uno a las 9 de la mañana. Tendríamos que haber empezado en septiembre. Yo empiezo ya en septiembre a decirlo. ¿Por qué empiezo en septiembre? Porque ya normalmente se ha dejado de tomar el sol, porque se entra en un periodo que las piernas van cubiertas, y entonces, bueno, es el momento de preocuparnos. ¿Pero qué ocurre? Y esto es humano y entendible. Pues que ya te empiezas a poner pantalones, te empiezas a poner media, y es como ojos que no ven corazón que no siente, no te preocupa tanto, ¿no? Entonces, ahora que estamos, pues estamos ya a inicios de año, y lo que sí puedo decir a todas las personas que tienen este problema es que cuanto antes empiecen, antes van a acabar.
¿Cuál es el mejor tratamiento para las arañas vasculares?
Pues mira, hoy por hoy el mejor tratamiento es el láser. Hasta hace unos años solamente había una técnica, que eran las esclerosis vasculares, los pinchazos. Hoy persisten dos, es decir, esclerosis que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y el uso de láser, pero sí que te tengo que decir que el láser hoy por hoy, bueno, pues ha desbancado a las esclerosis. ¿Por qué motivo? Porque es un tratamiento mucho menos cruento, menos invasivo, indoloro completamente, que nos permite tratar las piernas completas, es decir, con unas grandísimas ventajas frente al tema de las esclerosis, y que hace que además el resultado que podamos obtener es un resultado mucho más importante, porque con las esclerosis muchas veces, cuando hablo de esclerosis hablo de pinchacitos, que la gente lo entienda así, sí. Muchas veces las venitas que eran más finitas, más chiquitinas, no desaparecían, con láser desaparece completamente todo, y el resultado que obtenemos con láser es mucho más duradero en el tiempo. Es decir, yo tengo, por dar referencias, no tengo personas que le he hecho el tratamiento hace 20 años aproximadamente, 25 años, y que de vez en cuando las llamamos: oye, ¿qué tal estás? No, doctora, tengo alguna chiquitilla, pero bueno, yo me veo bien. Pues ya está, listo, tranquilo, ¿no? Entonces, hoy por hoy no tiene lugar a duda por la durabilidad y la calidad del resultado, que es láser.
¿Y este láser sustituye la cirugía de las varices?
En absoluto, no. Una cosa es el tratamiento de láser para destinado a lo que son las arañas vasculares, que son esas venitas chiquitinas, y otra cosa es la cirugía de las varices. Es decir, las varices, que son esas venas gruesas, muy superficiales, que muchas veces parece como si fuera un gusano, ¿no?, que lo llevamos por la pierna, ¿no? Esas son las varices, y eso hoy por hoy sigue teniendo necesidad de un tratamiento quirúrgico, un tratamiento que, bueno, hoy por hoy existen técnicas que no son tan invasivas, técnicas que no necesitan de tanto reposo, de tanta recuperación, y con un resultado bastante bueno, tengo que decirlo. Pero digamos que ese tipo de venitas siguen teniendo hoy por hoy su solución con la cirugía. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ocuparnos del problema circulatorio, sobre todo cuando hay una predisposición, para que no se llegue, si es posible, al problema, al tratamiento quirúrgico, ¿vale?
Claro. Doctora, ¿qué pacientes son candidatos al tratamiento con láser?
Pues mira, en cuanto a edad, no hay límite de edad. Por decirte, mira, yo tengo ahora mismo una señora que además es fantástica, es maravillosa, con 82 años.
Vaya.
Ricard, que se está tratando.
Muy bien.
Unas piernas con un problema circulatorio impresionante, no quirúrgico, y una señora que yo le dije, digo, pero oiga, a 82 años, me dice: doctora, ha sido la ilusión de mi vida. Nunca había entendido que esto se podía quitar, y ahora parece ser que sí. Pues aquí me pongo. No quiero morirme viéndome estas piernas. Pues fantástico, ¿no? Entonces, con respecto a la edad, en absoluto hay ningún tipo de problema. En cuanto a la salud, normalmente personas inclusive que toman medicación o que pueden tomar inclusive anticoagulante, nosotros tratamos de una manera muy concreta que lo compatibilizamos. También tiene que pasar un perfil clínico conmigo para decidirlo al final. Y en línea general, en cuanto a que la gente lo entienda, es decir, cuando se vean las piernas como si fueran, tú te acuerdas cuando se estudiaba el mapa de España, los ríos con los afluentes,
sí,
¿no? Que
sí,
veía,
sí, sí,
el
sí.
Río principal, y luego empezaban a salir capilares, un montón de riachuelos chiquitillos. Bueno, pues eso, cuando se los ve a la gente, eso es susceptible de tratamiento con láser en cualquier localización, es decir, tanto en la cara como en el cuerpo. Es decir, cuando vean eso, que piensen que lo podemos solucionar, y en el caso nuestro ofrecemos pues una visita, que tú siempre recuerdas al final, que no le compromete absolutamente a nada, para yo decirle al final definitivamente si lo podemos solucionar o no.
Bueno, pues como habéis escuchado, lo que sí es realmente importante es contar con profesionales con una larga experiencia, como es el caso de la doctora Torrejón. Llamadla al 93-414-3631, 93-414-3631, para concertar una visita, como nos comentaba ahora mismo, sin compromiso, en la que analizará vuestro caso. Y recordar que los presupuestos son cerrados y sin límite de sesiones. Doctora Torrejón, como siempre, un placer.
Un saludo, Ricard.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja saps que posem somriures a les cares de la gent. Ho fem tots els dilluns amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ja està. Ja està, ja l'ha tallat l'operadora. Res, res, l'operadora te segueix tallant allí a la meitat, eh?
M'imagino la gent...
I està aquí el loco.
Baixant la ràdio, i hòstia, una altra vegada aquest tio.
Escolta, em deixes dir una bona notícia que forma part de la teva intimitat?
Sí, home, per favor.
Bueno, pues escolteu, sabeu que jo sempre dic que és que el Joel que és té vida d'estudiant i sempre em diu, escolta, que jo ja fa 5 anys que no estudio, tot i que ara feia un màster. Estava fent un màster per ser professor. Pues és professor el Joel Carnicer.
Sí.
Va acabar que... dimecres, va entregar dimecres el certificat i el divendres el van trucar ja per cobrir una baixa fins a final de temporada.
Ja està, això vaig dir, però bueno, no... Igualment no us abandonaré. Jo pensava que la intimitat que diries és com havia comprat un Satisfyer, però bueno, com que... D'aquest has tallat.
No n'hi ha, però almenys no.
Ah, no ho sé, eh? Jo crec que sí. He sentit que ja comencen a haver per homes.
Bueno, home, però, el negoci ha de... Deu ser molt diferent, de totes maneres.
Sí, no m'agradaria ni imaginar-me com és.
Bueno, jo anava a dir, aparteu les criatures, que arriba el Joel Carnicer. De moment se queda a la zona de Barcelona... fent de professor. La seva intenció és ser professor de secundària, però de moment li han donat 6è de primària. I ara ja m'ha dit, diu, ojo, porto una setmana, diu, ull, la guerra que donen.
Sí, sí.
Què et pensaves?
Ja. Jo estic esperant les vacances de Setmana Santa.
O sigui, ja.
sí, jo pensava que...
Quina vidorra. O sigui, fins ara la vidorra d'estudiant, ara li diré, mira, la vidorra de professor. Bueno, va.
Sí,
no, que bueno. Que treballa molt, eh? Els professors també treballen molt, eh? Molt bé, Joel. Escolta, va, ja m'aniràs explicant coses de sense noms, eh? Però coses que et vagin passant per aquí a la classe, que segur que... Que sortirà. Segur que més d'una anècdota et sortirà per aquí.
Ja t'ho dic jo.
Joel Carnicer, vinga, què vols? Lleis, notícies, lleis?
Mira, a mi m'agradaria començar per notícies avui, notícies. Perquè és que en tinc moltíssimes. No t'exagero que me vaig dedicar el cap de setmana a buscar-ne i potser em porto, vull dir, em vaig trobar més de 30 que m'interessaven.
Pues vinga.
I dic, hosti, això s'ha d'aprofitar. Diu, la primera diu que indemnitzarà con 93.000 euros a su ex marido por darle una hija fea. ¿Vale? O sea, el titular promete, això no ho podia deixar escapar. El titular promete. Diu que una mujer china, perquè això només pot passar a China, pagarà unos 93.000 euros después de ser denunciada por su marido por darle una hija fea ¿no?
Pero...
Diu que a principios de año, això ja ho podem parlar, vull dir... I ahir dit el més important. Què anaves a dir, Ricard?
No, que el que m'estranya... O sigui, el que m'estranya... Bueno, m'estranyen moltes coses de la notícia. Ara, que la justícia ho hagi agafat a tràmit i hagi condemnat al final a la mare, ja flipo, eh?
Ja, aquí és on ve la cosa, diu. Diu, la mujer tuvo que admitir que a quien se parecía era a ella, que se había operado de estética antes de conocerlo.
Oi.
O sigui, aquí ja fiquem un altre gir.
Ah.
Diu, el juez ha fallado a favor del hombre concediéndole el derecho al divorcio y además tendrá que recibir de su expareja 93.000 euros.
Home, 93.000 euros és una passada, eh?
És una passada, vull dir...
I la filla, qui se la quede?
Però espero que ella, perquè si està en llei, pues, bueno, és una hija. Si està en llei, pues, bueno, ja, que l'home almenys no l'hagi de... Perquè ja la miraria amb desgana, no?
Però quina ruca... Diu, bueno.
Espera, que això és el més bo, diu. El hombre describió a su hija como, obro cometes, muy fea. Tanco cometes. y le dijo a la corte que no se parecía a ninguno de los padres, por lo que emitió un dictamen particular acerca de que la niña no era suya. Yo empezó a acusar a su esposa de adulterio y engaño y se aferró a este dato hasta que, a la postre, admitió que su reticencia podría tener algo que ver con la apariencia del bebé. La voz de ella va a decir, no, es veritat, s'assembla a mi perquè jo me vaig operar estèticament, que realment veus les dues fotos i canvia molt. Diu, jo em vaig operar, em vaig fer una operació estètica i clar, la genètica encara no és tan sàvia i...
Claro, no va sortir operada.
Clar, no va sortir operada ni amb llavis de l'Angelina Jolie, aquestes coses.
O sigui,
però
que,
no, trobo també...
que ara quan t'haguis de casar has de presentar un certificat conforme i que sàpiguis que els meus gens... O sigui, la meva descendència són els meus gens originals, no l'aspecte que tinc ara, i presentar una foto.
Correcte. Ha de ser com el 10 Years Challenge, aquell del Facebook.
Oh.
Que t'has de l'hora de dir, pues mira, fa 20 anys era així i ara sóc així. Lo tomes o lo dejas.
Però on hem arribat, ja?
Bueno, vaig dir, però a Xina sempre han anat molt més avançats que nosaltres.
O no. Bueno, jo flipo,
però, espera, no t'ho perdis, perquè a la senyora Jiang Feng, l'operació estètica li va costar $100,000. És a dir, la broma li ha sortit cara.
Home, deu ser de bona família, de totes maneres, si no s'entén, que costa molts diners, home, això.
Home, has de ser molt lleig, has de gastar-te 100.000 euros i has de ser guapo.
O sigui, que el senyor s'enamora de tu, però clar, no és de... O sigui, sí que s'enamora de tu, però de la teva... I suposo que algo té a veure la cara que fas, que resulta que és operada quan tens un fill.
Surt,
per desgràcia. Bueno, per desgràcia. Escolta, que després... els nens també canvien quan se fan grans, eh? Després clar, igual serà ben maca. Que això de guapo lleig també n'hi hauria molt que parlar, que no, bueno, que depèn dels ulls.
Sí,
i li costa el divorci, la pasta i una indemnització. Segueixo flipant que la justícia hagi admès a tràmit aquesta denúncia, l'hagin jutjat i li hagin donat la raó a l'home. O sigui, és el que flipo més, però bueno.
Exacte. Bueno, és la vida, és la màgia.
Però veus, sempre et diuen que a Xina van superavançats. Bueno, avançats de què? Perquè, bueno...
Sí, bueno, mira, va, ja ho veus, va com va. Però bueno, anem a continuar amb les notícies absurdes perquè això és una mina i m'ha encantat aquesta. Potser m'ha agradat més el titular que no la notícia en si, però bueno, vamos allà. Diu, detenido un ladrón cuando intentaba burlar la seguridad del banco con zumo de limón en la cara.
¿Com?
O sigui, com? Exacte, jo he fet el mateix, vull dir, quan ho estava buscant, estava sol i em veu alta i dic, com? A veure, què vol dir aquest titular? Vaig a tornar a llegir perquè... Detenido un ladrón, vale, això està bé.
Sí, fins aquí bé.
Cuando intentaba burlar la seguridad del banco. O sigui, sí, això ja ho entenem.
Sí.
Vale?
I per burlar-la...
I, després ja el girito és... Consumo de limón en la cara.
Pues no ho pillo, tio.
Jo no sé si seria passamuntanyes o algo, però el seu mecanisme era llançar-se zumo de limón en la cara, no?
Si diu no...
que el tal MacArthur...
Diu
que el tal MacArthur Wheeler era un hombre buscado por la policía en varios estados de Estados Unidos por perpetrar robos a mano armada, ¿no? Llavors diu, para ocultarse de la policía, decidió echarse zumo de limón en la cara con el objeto de pasar desapercibido ante las cámaras. O sigui, jo no estic entenent res, que també un dia es va aixecar i va dir, això ha de funcionar segur. Diu, així, Wheeler se armó de valor y realizó su último gran golpe a plena luz del día en un banco de Pittsburgh con la cara descubierta, salvo por el líquido con el que se roció la cara.
Venga, no sabrán quién soy. Llevo zumo de limón.
Seguro que no saben quién soy.
Pero, mare de Déu. No, mira, sí, no, només sí. Se m'ocorreix ara una cosa, i és que... Fa molts anys, quan es van començar a popularitzar els radars de les carreteres a Espanya, deien que pulveritzant amb suc de llimona la matrícula el flash o no sé què, que era un bulo, o sigui, no funcionava. Però vaja, que el flash, o sigui, ara, que tirar-te suc de llimona a la cara i que no et reconeguin, si no és perquè te cou tant els ulls que fas molta mala cara, no ho entenc.
Clar, com aquella expressió del fari, no?
Sí.
Que és més feo que el fari comito limones. Pues jo entenc que... No ho sé. Això té raó, eh? Això crec que el que dius ara li trobo més sentit.
Bueno, total, que el van enganxar, evidentment.
Ah, el van enganxar perquè no hi havia altra manera. Atén amb aquesta notícia, que també t'agradarà molt, que diu: Bèlgica detiene a un narco i lo libera al no encontrar un traductor.
Ostres!
Vale? O sigui, això sí que és de gent civilitzada,
sí.
Segur que no ho fa més, deixem-lo en llibertat. Diu que un brasileño detenido en el aeropuerto de Bruselas con 4 kilos de cocaína, són molts kilos,
claro.
en su equipaje, o sigui, hi ha gent que sí que les bermudes,
sí.
El chubasquero...
4 kilos.
M'agafo 4 calçotets...
És per a consumo, tres. És consumo propio. Sí,
exacte, és que me gusta. Tal. Ha sido puesto en libertad después de que las autoridades judiciales no fuesen capaces de poner a su disposición un intérprete de portugués.
Home,
¿vale?
Hostia, pues vaya, no sé, ho trobo tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, és així.
O sigui, el dia que haguis de fer un crim, tu digues que parles, jo què sé, d'Alaska i ja està, no...
Ja bueno, està. Clar, has de tindre un carnet d'identitat d'algun lloc, així, no? Però resulta que això...
Jo no hablo su idioma, ja està.
Si vols...
Home, però a veure.
Coca, pues...
Sí, perfecte, però els 4 quilos els portava a sobre, vull dir que la base per detenir-lo la tenien, eh?
Clar, vull dir, però han dit, mira, no trobem ningú perquè no es pot defensar, perquè no parle francès o flamenc o alguna cosa així, doncs pues mira, deixem-lo en llibertat i segur que ho torna a fer.
Falta de feina, això és.
Vale, aquesta m'ha agradat bastant.
Va, que et queda no res, eh?
Vale, pues aprofito i dic aquesta perquè m'ha agradat bastant, és que diu que un científico japonès crea hamburguesas con desechos fecales.
Ostras.
Si tú ya habías visto tres sabores posibles, cara que fan hamburguesas de cigrons.
Sí.
Pues han dicho, pues mira, ahora farme una hamburguesa de merda.
Pero ¿vale? No lo entenc, llavors... si el cos ho trau es porque no ho vol.
Clar, pero han pensat, segur que no ho vol, ja veuràs que aquí, si li fiquem una mica de quinoa,
claro.
Ja veuràs.
A veure, jo no ho entenc.
Bueno, en fin, ho dic ràpid, però si no tenim
més. Va, que demà, no, sí, que... a més és molt, estem molt a prop de l'hora de dinar, no?
Sí, bueno, pues mira, poden anar, si volen anar al súper a comprar-les, segur que les demani, segur que hi són.
Però
bueno, el doctor Ikeda ha desarrollado jugosas carnes a partir del excremento tomado de las alcantarillas de Tokio. ¿Vale? Llavors...
Venga, va.
Una gran cantidad de proteínas.
Sí, muchas. Va, l'acudit, tío, que m'has deixat ballar.
Ah, mira, no sé si tinc acudit aquesta setmana.
Que no tens acudit? Pues res.
No, ja han dit, la setmana que ve me el preparo millor.
Pues venga, va.
No estic segur.
Pues nada, amb l'hamburguesa ja marxem. Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vinga, que tenim per endavant una nova setmana en la que ja sabeu, cada dia, camí cap a la una, obrirem la finestra dels records.
Però avui recordarem, tirarem endarrere.
Bueno,
recordarem el dia 15, perquè el dia 15 és una data molt important a Bellpuig. I arrenca del 1646. Per això cal, com que era festa el dia 15...
Bueno, aquest dissabte passa. O sigui, abans d'ahir, vaja.
Exacte. Lo recuperem avui. Perquè la festa de Sant Antoni de la Sitja, que tradicionalment s'ha vingut celebrant a Bellpuig fins als nostres dies, data de llunyà 1646, degut als estralls que ocasionaven les tropes castellanes durant la Guerra dels Segadors. Segons manifestació escrita en el Llibre Verd, el poble va invocar la protecció de Sant Antoni. Va succeir que les tropes van entrar a la població i van fer moltes destrosses, maltractant la gent i violant els seus drets i intimitats. Els paers van ser capturats per ordre del capità que comandava la tropa i els van posar dintre d'una sitja, que era el lloc on es guardava el gra antigament, excavada a la terra. Llavors manà que tiressin oli bullint dintre de la sitja per castigar la negativa del consistori a sotmetre's a les seves pretensions. El poble, sabedor d'aquest fet, va estremir-se, ple d'angoixa, davant la perspectiva d'un turment tan cruel. Allò era horrible, i plens de confiança i en silenci, tot Bellpuig va aixecar una súplica comuna, que Sant Antoni els alliberés i els guardés de prendre mal. Diu la tradició que així va succeir i que l'oli bullent tirat dintre de la sitja no va cremar els seus ocupants. Un cop fora de la població les tropes castellanes, tothom corregué a veure què havia passat, al lloc on creien que estaven cremats els seus representants municipals, però van trobar sants i estalvi a tot el personal. I en record d'aquell fet, el 15 de febrer, Bellpuig celebra la festa de Sant Antoni de la Sitja. Per això l'han volgut recuperar, per aquesta finestra dels records. I la dita d'avui ens diu: a la casa que Déu vol bé, una noia li dona primer.
Gràcies, Joan. Doncs sap que busquem les senyals horàries, ens plantarem a la una de la tarda, buscarem la darrera hora, i després els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a dos quarts la radiografia, la nostra tertúlia d'esports.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
5 días después de la suspensión del Mobile, la Generalitat de Cataluña mueve ficha. Fueron incapaces de convencer a la organización del Congreso Mundial de Móviles de que la alerta sanitaria no era ningún motivo científico para cancelar la cita. Les ha costado reaccionar después del shock que ha supuesto el adiós del Mobile 2020 y tras las críticas que han recibido, el gobierno de Torra anuncia la creación de una comisión interdepartamental. Quieren analizar el impacto que va a tener en la economía de la ciudad. De momento, medidas concretas ninguna, y los afectados siguen sin saber quién les va a pagar el dinero que han perdido. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Barcelona sufre y comprueba lo que significa perder el Mobile y no quiere que vuelva a pasar. Habrá negociaciones con los organizadores para alargar el contrato que lo vincula al 2023. Pero el director de Fira de Barcelona, Pau Relat, advierte a los políticos: han de ser discretos.
Y necessitem, sobretot, discreció. Les solucions a les que es puguin arribar seran més o menys exitoses en la mesura que siguem discrets en el procés de negociació.
Y necesitamos sobre todo discreción. Las soluciones que podamos alcanzar serán más o menos exitosas en la medida que seamos discretos en el proceso de negociación. Preocupa ahora la relación de confianza entre organizadores y empresas que se pueda quebrar por las indemnizaciones a causa de la cancelación.
De la situación que se vive en Cataluña y del resto de las cuestiones que afectan a todos los españoles hablan en Moncloa desde las 12 el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado. El encuentro está previsto que finalice a esta hora y no se esperan grandes acuerdos. Antes de la reunión, la vicepresidenta Carmen Calvo pedía a Casado lealtad.
La lealtad no es optativa en democracia. La lealtad tiene una parte importante que es obligatoria, porque anteponemos los intereses de los ciudadanos, el bien común y la gobernabilidad de España.
Calvo exige lealtad mientras en el PP reclama más información al gobierno en asuntos nada claros, como la reunión clandestina en el aeropuerto de Barajas entre el ministro Ábalos y la número 2 del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que la exconsejera de la Generalitat, Dolors Bassa, cumple 12 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos. Ha salido de la cárcel con un permiso de 8 horas y 3 días a la semana para cuidar a un familiar de avanzada edad. Ha sido decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Puig de les Basses en Gerona, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento, al igual que los presidentes de las entidades independentistas de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los conocidos como los Jordis. En Melilla, las fuerzas de seguridad han logrado frenar un vehículo con 7 inmigrantes a bordo que pretendía entrar por el método del kamikaze, saltándose todos los controles de seguridad, y la isla de La Palma está revolucionada tras la llegada del actor George Clooney, que se va a quedar unos días en la isla rodando su próxima película, Good Morning Midnight, donde encarna a un brillante astrónomo, de ahí que se haya elegido el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, que alberga uno de los telescopios más grandes del mundo.
Y el Barça puede fichar un sustituto de Dembélé, José Luis Corrochano.
El equipo de Bartomeu tiene el visto bueno para encontrar un sustituto del francés de Dembélé tras confirmarse que es una lesión de larga duración. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, el Barça ya puede incorporar otra ficha en sustitución de Ousmane Dembélé y la federación la tramitará sin problemas. El plazo es hasta el día 3 de marzo. Además del comité independiente de la Liga, otros dos doctores de la mutualidad refrendan el mismo dictamen, así que la federación concederá, como digo, sí o sí, el cambio de licencia. Solo falta saber si será Ángel o no el elegido y cuándo se cerrará.
Mañana empiezan los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid recibe al Liverpool. La noticia de esta mañana es que Diego Costa está listo para entrar en la convocatoria, aunque parece que en principio no sería titular. El miércoles el Valencia juega en Italia contra el Atalanta. Y el campeón de Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid, ofrece el título en el Ayuntamiento de Madrid en media hora. Luego va a visitar la Comunidad de Madrid.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos vais a contar en el espejo el cambio de un antiguo líder de los Latin King, que hoy Es diácono permanente y trabaja con muchos miembros de pandillas violentas en Chicago.
Había llegado a Estados Unidos con 3 años junto a sus padres, procedente de Guatemala, y con la esperanza de una vida mejor. En su vecindario actuaban múltiples pandillas y eso marcó su infancia y juventud. A los 14 años, Pablo Pérez ya era miembro de los Latin King y fue ascendiendo rápidamente hasta llegar a ser el jefe en apenas unos años. Vamos a contar en El Espejo el largo proceso que le llevó a abandonar la banda y a emprender una nueva vida hasta ser ordenado diácono permanente. Ahora es una referencia muy especial para cientos de presos a los que acompaña en la cárcel de máxima seguridad del condado de Cook y que le llaman cariñosamente el jefe. Sobre todo les ofrece su propio testimonio de que se puede cambiar de vida. Lo contamos en un rato.
Y vamos a escuchar esa historia sobre el jefe. Sigues ahora a Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Soc el Ricard Álvarez i ja estem al migdia de Lleida. T'acompanyem, ja saps, de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Tot seguit busquem la previsió meteorològica i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González amb els seus bocins d'història. I després, a 2:15, parlem d'esports. A la nostra tertúlia esportiva, a la radiografia, on posem sobre la taula doncs tots els resultats del cap de setmana. Ara fem una connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer doncs, la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A Lleida comptarem per a les pròximes hores amb un cel ennuvolat i amb possibles precipitacions que arribaran al Pirineu durant la tarda. Les temperatures no canvien gaire, amb unes màximes avui de 22 graus a la capital, de 21 graus a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell, 19 a Tàrrega i 16 a Viella. El vent és variable, fluix canviant a l'oest moderat al sud del territori durant la tarda. Per demà començarem el dia amb algunes gelades al Pirineu, però en general el temps serà estable a tot el territori lleidatà. Això sí, les temperatures cauran de forma notable entre 5 i 8 graus. Arribarem a unes màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida, capital i Balaguer, 12 a Tàrrega i 9 graus de màxima a Viella. Per últim, el vent de l'oest bufarà de fluix a moderat al sud del territori. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Nosaltres ara farem una pausa i de seguida està amb nosaltres Joan Ramon González.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean navega por el Mediterráneo, descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900 100 248.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
We'll be right back. Ja t'ho havíem avançat, però ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bé, Ricard, aquí al final el deute pendent que teníem de fer els monogràfics que havien quedat cada mes dedicats a la Seu Vella i que el mes passat, per una sèrie de raons de coincidències...
Bueno, ho hem aplaçat, eh?
Ho hem aplaçat, sí, sí. Llavors ja avui ho recuperem, no?
Bueno, doncs pues així queda clar, que avui als Bocins d'Història anem a parlar de la Seu Vella en un dia en el que, bueno, aquest matí... Almenys jo venint, la Seu Vella tornava a ser com... Bueno, anava a dir com ha de ser, tampoc, eh? Però com és normalment els dies així de boira i hivern,
sí.
Que tot just es veia.
Correcte.
També fa gràcia, quan vas allò allí mig... que tot just es veu i surt el campanar.
Sí,
i tal.
Sí, no.
De la seva gràcia.
No, inclús a vegades aquelles fotos, sobretot...
Tu t'adones que no estem mai contents per res?
Ah, no.
És a dir, fa una setmana o 10 dies estàvem a 20 i 21 graus.
Correcte.
No la gent enfadada, però sí, diu, escolta, però si és hivern ha de fer fred, no ha de fer calor. Bueno, ja no estem contents. Hi ha molta gent que està molt contenta, les coses com siguin.
Sí.
Quan fa boira, tampoc estem contents, perquè, bueno, dos dies de boira sí, però tres ja se'ns fa llarg.
Sí.
Si és que, menys mal que, com diu el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, el temps no escolta a les persones.
Sí.
Fa el que vol.
Bueno, se tornaria més boig del que està el temps, que sempre diuen que és un temps boig, no? Perquè,
sí, sí.
A més, que, clar, a vegades a tu t'agradaria fer sol, després...
No, ui. Si es pogués canviar un botó seria un caos.
Sí, totalment.
En fi, anem a parlar de la Seu Vella, aquest turó que tenim al mig de la ciutat.
Més que de la Seu Vella, del turó de la Seu Vella, com has dit molt bé ara, perquè és tot el conjunt monumental, i després els dos programes que hem fet anteriorment, un recordaran els oients que el van dedicar precisament al Tossal, al turó, aquest element geològic, i l'altre una mica que va ser l'inici de la ciutat de Lleida, des de la ciutat d'Iltirda fins a l'actualitat amb la seva evolució. Avui entrarem més en matèria i ens dedicarem al monument potser menys conegut, més castigat per els avatars de la història, que és el Castell del Rei, més conegut historiogràficament i fins i tot popularment com la Suda, tot i que és una denominació estrictament no correcta, perquè, com ara explicarem, el Castell del Rei o la Suda és el punt més alt des del punt de vista geogràfic o natural que té el turó de la Seu Vella. És on teòricament neixeria la ciutat d'Iltirda, el pas és que no tenim restes materials per confirmar-lo, però sí que tenim ja restes romanes, per tant sí que com a mínim a partir de l'època romana allí ja sí que hi havia lleidatans d'època romana vivint a dalt de tot del Tossal, i a partir d'allí tota l'evolució que n'hi ha, no?
A la zona on hi ha la Suda, la casa del Castell del Rei, és el que jo crec que li posa nom, el que passa que després la gent ho vam desviar una mica, el castell.
Sí, no, això, el castell és una altra història.
És una altra història,
sí,
vale.
Sí, exactament. Quan li diuen el castell és a partir del segle XVIII. Quan se tanca la catedral i els militars, l'exèrcit de Felip V, converteix tot allò en un castell militar.
Vale.
No té res a veure amb aquest castell. Per què es diu la Suda? Doncs, evidentment, des de l'època de la conquesta àrab, a partir del segle IX, els àrabs a l'Arida ahir van fer el seu palau, el palau del Valí, el que governava la ciutat de Lleida, i els àrabs tenen habitualment de manera constructiva de les seves ciutats tenen el palau fortificat a la part on trien, normalment és la part més alta, i després al seu voltant hi ha com un barri noble que també sol estar també tancat amb una muralla. Això seria la Suda, és a dir, la Suda és el barri fortificat que hi ha a dalt de tot de la ciutat. Per tant, el barri de la Suda seria el nom correcte que hauria de tenir precisament aquell antic barri que després, quan arribaran els cristians a partir del segle XII, el convertiran en el barri noble de la ciutat i que acabaran modificant-lo... fent els seus palaus, fent les seves residències i construint-lo al voltant de la pròpia catedral de la Seu. Aquest barri és el que desapareixerà a la construcció de la fortalesa militar que es fa a partir del segle XVII, i el barri de la Suda se perd i se converteix en el que és actualment la Ciutadella, que és el castell que tu comentaves abans, Ricard, el castell de Lleida. Per això, com ja parlarem un altre dia, lo deixem així simplement com una mena de tastet. Recordar que llavors la Suda, des d'un punt de vista formal, seria aquell barri que ha desaparegut, que estaria al voltant d'un castell àrab a la part més alta. D'aquest castell àrab encara es conserva a la banda del Camp de Mar tot el mur que està sostenint la plataforma, i quan pugem anem cap al Castell de Rei podem veure que hi ha allí restes constructives clarament andalusines, perquè són uns carreus molt grossos que estan col·locats, el que es diu, al llarg i través, és a dir, que hi ha una pedra col·locada, com a diria, en plana i l'altra perpendicular per donar força a el que és aquesta estructura. Aquest castell d'època andalusina o d'època àrab, com vulguin dir, de la Larida musulmana de Lleida, va tenir el seu inici sobretot a partir del segle IX i el seu esplendor el va tenir al segle XI. Al segle XI, quan va haver el fundador de la dinastia dels Benihut, que els molossi cristians, els que són forofos d'aquesta festa nostra, pues recordaran que se parla molt del Benihut, i que va ser el Suleiman ibn Muhammad al-Musta'in el que va fundar aquesta dinastia, que va ser el primer governador d'aquesta saga d'aquí de Larida, quan Larida estava prop de lo que era el límit de la frontera musulmana respecte als cristians, que els cristians havien anat baixant des del Pirineu progressivament, incorporant terres al seu territori. Això va donar origen a que Larida, per uns moments, fora una població de frontera, que va durar pràcticament quasi bé durant 2 segles, va ser una ciutat de frontera, i que va estar en competència a vegades amb Saragossa, que és Saragossa, com l'altra ciutat de frontera, no?
Saragossa?
Sí, Saragossa és el nom àrab, si aquí és Larida, allí és Saragossa.
Saragossa.
Exactament. Llavors, la curiositat que tenim és que va haver una revolta al segle XI en el califat de Còrdoba, que era el poder central que tenia els àrabs aquí a la península Ibèrica, i van acabar amb el califat i es van crear aquesta aparició de lo que es diuen els regnes de taifes, és a dir, que cada ciutat important va crear la seva taifa, va crear el seu valiat, el seu regnat. I curiosament, el califa es va tenir d'exiliar, el de Còrdoba, perquè diu, aquí ja se m'ha acabat el xollo de l'imperi. I on va triar l'exili? Pues ni més ni menys que va vindre a Larida.
Ah, va venir aquí.
Sembla, segons les fonts, que va vindre cap a la frontera superior. Aquí hi ha un dubte en si va estar a Larida o va anar a Balagi, que seria Balaguer. Els de Balaguer, els companys del Museu de l'Urgell diuen que va ser el castell de Balaguer on va estar retirat. Podria ser també, no? Però sembla que hi ha més tendència a pensar que va ser a la ciutat de Larida. Aquest últim califa es deia Iksam III i va estar aquí a Lleida durant 5 anys, des del 1031 fins al 1036, que ja va morir. Al morir ell, va desaparèixer ja el poder aquest que simbolitzava l'imperi antic andalusí. Llavors aquestes taifes es van consolidar encara molt més, i entre Larida i Saragossa va haver una autèntica lluita i rivalitat. Aquesta rivalitat es va transformar perquè, si bé al principi manava Larida respecte a Saragossa, aquest, el Ibn Muhammad al-Musta'in, que és el que va tenir Alexandre III com a hostatjat aquí a Larida, va tenir 2 fills, que també es deien Suleiman al-Mudafar, que és el que es va quedar a Larida, i Suleiman al-Mustadir, que és el que es va anar a Saragossa. Aquest va acabar matant el seu germà, el de Larida, i va unificar i va ficar sota la perspectiva de Saragossa a la ciutat de Larida. Això va fer que a la llarga hagués una rivalitat real entre la dinastia leridana, podríem dir, i la dinastia de Aragó, que això es va traduir en aliances que van fer uns i altres amb els cristians per anar en contra d'ells. I, per exemple, doncs, el rei de Saragossa es va liar amb el Cid Campeador, cristià, per anar contra el de Lleida, que ell es va liar llavors amb el comte de Barcelona per anar en contra. I per això dic que...
Ull, la gent com es canvia la jaqueta per conveniències, eh?
Totalment, no? Per això que digui allò de la reconquista, que a vegades diuen alguns partits, inclús actuals, los cristians contra els moros, és fals. És a dir, és una conquesta de poder i de territori. I aquestes aliances, entre cometes, antinatura, de moros en cristians contra cristians amb moros, es van produir segons interessa, eh? És a dir,
això és un partit de futbol, ja, directament, eh?
Sí,
aquí cadascú mira pel seu i punt.
Totalment. Bueno, tot aquest panorama, que això podríem fer un programa dedicat als moros aquí a Lleida, es va acabar amb la conquesta definitiva de la ciutat de Larida pel comte Ramon Berenguer IV i el comte d'Urgell, Ermengol VI, el 1149, i definitivament aquesta conquesta va fer que a l'any següent, en aquest castell, encara àrab, se produís un fet important per la història, que és el casament de Ramon Berenguer IV amb la Peronella, que és la successora del Ramiro el Monjo, que és el rei d'Aragó. Aquest casament, que alguna vegada ja hem parlat i que podem dedicar-li també més temps, si vol, com ve un altre moment, es va produir el castell àrab, no el que teníem actualment, sinó el castell àrab que hi havia aquí, que cada any els moros i cristians rememoren fent una recreació històrica molt interessant per recordar que l'inici de la Corona d'Aragó va ser precisament aquí. I que d'alguna manera, si el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, va desistir de ser rei de Catalunya, és perquè al passar a ser rei d'Aragó ja no li calia apostar per tenir el regne anterior.
El castell àrab, físicament...
Sabem que de la paret nord. On estava? On està l'actual?
Ah, on està el mateix,
sí, sí,
ja?
Sí, 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 sí. No sabem com seria, no crec que farem gaire diferent. Seria un pati o dos patis centrals i unes muralles al seu voltant. El fet és que sí, que a partir de final del segle XII es comença a modificar aquest castell àrab per fer un castell a ús cristià, que sí que seria l'estructura actual que tenim i que és un castell que seria el que els reis de la Corona d'Aragó precisament tenen a les diferents ciutats importants del Regne d'Aragó. D'alguna manera, potser pues, a les ciutats més grans, com pot ser Barcelona, que és el Palau Reial, que encara es coneix així, allà tocant a la catedral, o a Saragossa, l'Aljaferia, que també és aquell castell àrab que s'ha transformat, que ara és la seu del govern d'Aragó, o a València. És a dir, totes les ciutats tenien el castell reial perquè el rei, quan s'anava desplaçant, tenia claro, la seva segona residència la tenia sempre assegurada, no? I a Lleida, la segona residència del rei, o la residència, era aquí. Per això es diu el castell del rei, perquè era on tenien el seu palau. Llavors era un castell, evidentment, amb una petita fortificació, amb un pati central, però era un castell-palau, i tenia una gran capella, per tant, era una... I per el que sabem, tenia alguns moments, sobretot a partir del segle XV, algunes estances bastant luxoses. Perquè la gent es faci una idea, si volen atansar-se per entendre com seria el castell d'aquí nostre, seria anar a Mequinensa. El castell de Mequinensa és de la mateixa època i és molt semblant, perquè aquest està bastant més ben conservat que el nostre. El fet és que originalment quan lo fan seria un castell que tindria l'estructura que tenim actualment, aquelles torres quadrades amb pisos de fusta, i de fet l'any 1214, el 25 d'abril, després de la batalla de Muret, quan el futur rei Jaume és un nen que té apenas 6 anys, després d'haver estat derrotat el seu pare i mort per el catòlic a la batalla aquesta de Muret prop de Tolosa, els francesos lo tenien retingut, però gràcies a la intervenció del papa lo donen als templers, i els templers lo portaran de petit cap a Montsó per educar-lo. Al baixar des de dalt de l'actual Tolosa fins a Montsó passen per Lleida, i a l'arriba a Lleida es produeix un fet important en aquest castell, que és que tots els nobles de la Corona d'Aragó, sobretot els de Catalunya, venen a retre homenatge al futur rei Jaume, i li diuen: tu ara ets petit, tranquil, que te cuidarem el tro, i quan siguis gran te jurarem com a rei, per tant no pateixis. Ara bé, a canvi, quan siguis rei, ens hauràs de reconèixer els nostres drets. Va haver un pacte, va haver un inici...
Però això li diuen a un nen que té... 6 quan...
anys.
6 anys.
Bueno, clar, s'ho diuen amb ell, però clar, s'ho diuen el representant i firma el document. Per tant, sí, sí, evidentment, aquí hi ha manipulació o adoctrinament, el que vulguem. Sí. Però, de fet, és l'inici de la monarquia pactada, no? Exactament. De fet, Jaume I, després, sempre mantindrà fidel aquest pacte, perquè també li interessava políticament, perquè no volia tenir una guerra amb els nobles, sinó al contrari, els volia tenir aliats. I sempre s'han recordarà que aquest castell tenia, quan va fer aquest jurament, tenia les vigues de fusta, i ell va voler-lo envellir i va ficar unes voltes gòtiques. Aquestes voltes gòtiques, que serien molt xules en el seu moment, el castell no estava preparat per aquesta estructura, i a poc a poc va anar obrint el castell, se van tenir de fer contraforts per la zona del pati, i va ser una mica, des del punt de vista arquitectònic, la condena del castell. Clar. Fins que es van desmuntar al segle XIX el coronel Convelles, i que va deixar el castell tal com ho tenim actualment, l'única ala que es conserva, en la que es veuen els arrencaments d'aquestes voltes gòtiques, però totes les voltes estan desmanegades i desmuntades, i les claus de volta estan conservades, molt xules, per tant seria una estructura molt interessant, d'aquesta gran nau que es va fer, i en la qual es van signar tres documents molt importants per la història de Catalunya, d'Europa i del país, que són aquests tres. Per tant, poca broma pel castell del rei. El primer de tots, el 8 de setembre de l'any 1278, quan el comte de Foix, si lo volen dir a la francesa, és Foix, però és Occitània, sí, per tant és Foix, Roger Bernat III està preocupat i abarallant-se amb el veí que té al sud, que és Pere d'Urg, que és el bisbe de la seu d'Urgell, per qui és el que domina les valls d'Andorra. volen ser els senyors de les valls d'Andorra. I estan en una autèntica guerra i no es posen d'acord.
O sigui, Andorra com a... país...
Com a territori...
O,
era un territori.
Sí, però ja era un territori.
Era un territori independent. Sí, que és una vall
amb
molt
la seva
concreta.
Nomenclatura.
Eren les valls d'Andorra, uh-huh. Sí, sí. Era Andorra, les valls, perquè és una vall...
Sí, sí, sí.
També està la vall de Castellbó, que tenia un vescomte, és a dir, que cada vall tenia aquesta pròpia... I, clar, a l'hora de... En l'època feudal, a l'hora de dir aquests territoris són meus, era molt més fàcil les valls d'integrar-les.
Bueno, clar, correcte.
Llavors, les valls d'Andorra, que a més tenien aquesta facilitat de comunicar la vall del Segre amb França, perquè van directament cap al nord, a l'Occitània en aquells moments, tenien aquesta lluita. El comte de Foix li interessava tenir-les perquè era una mena de ficar cunya al sud del Pirineu, i el bisbe d'Urgell no volia tenir-lo tan a prop perquè està tocant a la seva d'Urgell,
bueno, tothom
sap, i diu, aquest no el vull, això és meu. Aquesta baralla no s'aclarava i decideixen trobar-se els dos aquí a Lleida, al castell del rei, i agafen de mediador el rei Pere III el Gran i fan una negociació. Uh-huh. En aquesta negociació arriben amb un acord que és de dir, vale, pues mira, ni per tu ni per mi, pels dos, i fan el pariatge. Per tant, a partir d'aquells moments se crea les valls d'Andorra amb una personalitat jurídica bastant singular, que és que té dos senyors, els coprínceps, que manen tant un com l'altre. Per tant, l'origen d'Andorra com a país independent és aquí, al 1278, que se signa al castell del rei, i gràcies al negociador que va ser en aquest cas el rei d'Aragó, Pere III, que va dir, no us heu de barallar, heu de ser bons, heu d'arribar a trobar-vos en algun lloc. I la manera de fer-lo és aquesta, ni per tu ni per ell, per los dos. I bé, l'acord va funcionar, va haver una petita crisi 10 anys després, se va fer un segon pariatge, però de fet ha arribat fins ara. I si Andorra és el que és gràcies a aquest pariatge i gràcies a aquest acord que es va signar, i per tant demostra que l'inici del país d'Andorra està aquí, al Castell del Rei.
Ja, doncs veus. Jo aquesta no la sabia, eh? Vull dir, a vegades que fem allò de... Hòstia, que aquí, quan passes per un lloc, t'has de posar a la pell del que va passar, doncs mireu, això va passar aquí,
sí, sí.
Aquí al Castell del Rei, a Lleida.
Correcte.
Les altres dos.
Les altres dos, deixem per un altre dia, les deixem ràpid. Vale.
Sí?
Bueno,
si són importants, les deixem per un altre dia.
Sí, són importants. L'altre és la Vall d'Aran, que també té el seu origen com a país diferenciat aquí, perquè se signa la cerimònia precisament el 23 d'agost del 1313. Baixen els síndics de Viella amb una setmana de viatge fins a arribar aquí al ple agost i arriben i Jaume II, el Just, els dona la cerimònia per la qual coneix la diferència de l'Aran, el que actualment ha reconegut la Generalitat, com que Aran és una terra de Catalunya administrativament, però que té aquesta singularitat, i els aranesos aquí fan una jugada diferent als andorrans, que és de dir, nosaltres, en lloc de dependre dels senyors del nord, que els tenim molt a prop i poden entrar fàcilment, depenem des del sud, amb l'avantatge que en aquells moments que el canvi climàtic o el calentament no s'havia produït, sabem que el Pirineu nevava i podia estar-se 9 mesos incomunicat.
Ah, clar, clar.
A lo qual deien, administrativament depenem del sud, però durant 9 mesos no vindrà quasi bé ningú.
Clar.
Per tant, nosaltres comerciem amb els nostres occitans, que són els del nord, i de facto és una independència. No és real, però és una independència de facto.
No, correcte, perquè ara, en parlem de l'accés és relativament còmode pel túnel, però si no, no.
No.
Si no, no hi ha accés.
El primer gran accés...
La Vall d'Aran tira cap a França.
És que és França, és cultura occitana, l'aranès és occità, és a dir...
No, parlo orogràficament.
Sí, no, però clar, però vull dir que tot culturalment, orogràficament i tot, és cap al nord, per tant, clar, però a vegades inclús els senyors volien també agafar aquesta vall, i ells sempre s'havien lluitat per defensar-se, i per això la jugada és aquesta, de dir, depenem del sud, però ens lliurem.
Però tranquils, que farem vida al nord.
Exacte, i de fet és això, i per això s'ha mantingut l'Aran amb aquesta singularitat. Mm-hmm. I això, a més, és reconegut oficialment de la Corona d'Aragó amb aquest decret que signa el 1313, el 23 d'agost. I l'altre fet important, aquest és més cultural, és Pere el Cerimoniós, que l'any passat es va recordar que va néixer a Balaguer, l'any 1380, un 11 de setembre, precisament, firma un decret quan Atenes era de la Corona d'Aragó, recordarem que la Corona d'Aragó, la màxima expansió, va tenir els ducados d'Atenes i Neopàtria, pel qual protegia o volia protegir el castell de Setines, que era la joia més formosa que hi havia al món. Quin és el castell de Setines? L'acròpolis d'Atenes.
Ah.
Llavors, com la protegeix? Enviant 12 ballesters, és a dir, que paguen del seu pecuni a 12 ballesters perquè vagin a defensar unes pedres.
12?
12. no és que sigui molt, però des d'un punt de vista simbòlic, que al segle XIV es gastessin diners per defensar unes pedres perquè era el més bonic que hi havia al món, sempre s'ha pensat que des del punt de vista de la protecció del patrimoni és la primera vegada que es fa aquest esforç per protegir el patrimoni.
Sí.
I reconeixement a la importància de la cultura grega. Els lleidatans que viatgin i vagin a l'Acròpolis d'Atenes, abans de pujar pels propileus, hi ha una làpida que està escrita en grec, en anglès i en català, que recorda aquest fet. El que passa és que no diu que està fet a Lleida, per malaurat, perquè sí que es va signar. Diu que és a Catalunya i ja està, no? I després, ja aquest no va ser potser tan important, però va ser el problema que va tenir el príncep de Viana amb el Joan II d'Aragó, que va ser detingut, aquesta rivalitat també pel poder entre el pare i el fill, va ser detingut el 12 de desembre de 1460 aquí al Castell del Rei, va estar empresonat un temps, fins que el van portar fora, va morir al poc temps i demés. Per tant, però sobretot aquests tres fets crec que són importants per la història d'Europa i d'altres més.
Molt bé, Joan. Ramon González, arribem a dos quarts, però són coses que hem de saber, que això passa a casa nostra. Gràcies.
A tu per la pròrroga de temps que hem tingut. Sí. Gràcies.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana,
tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Todo tiene su momento.
Como el momento Samsung en el Corte Inglés, porque hasta el 23 de febrero tienes un 20% de descuento adicional en todos los televisores, barras de sonido...
¿Y en electrodomésticos Samsung?
Con las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Vive el momento Samsung en Hipercor y el Corte Inglés.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973 23 21 66. 23 21 66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball.
Doncs apa, que parlem d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que facis sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Here comes the summer sun. Here comes the summer sun.
Doncs sap que ja anem directes cap a les dues, amb la nostra tertúlia d'esports, la radiografia ben acompanyats, avui amb la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
També està el president d'honor de la FECOL, de la PLEC, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia, encara porto la cartera a sobre.
Encara portes la cartera a sobre?
No m'han atracat.
Una altra vegada?
Clar. Home, hem tingut un cap de setmana entre bàsquet i futbol, curioset, eh?
Sí? Sí. Escolta una cosa, deixeu-me que... Re, que ara tinc connexió, tenim connexió telefònica amb el president del Pardinyes... del Pardinyes... El...
Pardinyes o del Lleida?
No, del Pardinyes, del Pardinyes. No, del Lleida no. No, de Lleida.
Ah, no. A mi, però un moment, havíem dit...
No, no, no.
Què ha passat
no.
aquí? Què ha passat?
Jordi Mauri, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No, bueno, no és que no ens alegri parlar amb tu, però al Lleida Esportiu l'anhelem també que vinguin aquí o que vulguin un dia posar-se en contacte amb nosaltres i com que no els hi havia dit, ara es pensaven, digo, caram, a veure si serà algú de Lleida Esportiu. No, no, no. Del Pardinyes Bàsquet. Escolta, heu acabat aquesta primera fase regular, oi?
Sí, sí, sí.
Bueno, resultat ahir, Pardinyes Lleida 74, la Roda 72... Noves, 9 victòries, 13 derrotes. Què ve ara?
Bueno, ara ve... Bueno, vam tindre una carambola molt bona a l'últim segon, perquè Canaris va guanyar a Villarrobledo a l'últim segon, i comencem la segona fase com a líders amb 7 victòries i 3 derrotes de cara a la permanència.
Uh-huh.
Molt bona notícia.
La segona fase, que és una altra lliga, i qui esteu en aquesta lliga?
En aquesta lliga estem els 6 últims del grup A1 en els 6 últims del grup A2.
Ah, correcte.
I ara només jugarem amb els de l'altre grup. Vull dir, tenim 12 partits, 6 a casa, que són 6 finals a casa i 6 a fora. I, bueno, està el Morón, està el Gijón, Marbella, Navarra, luego ya el Clavijo y el Zozorra.
Ajá. On no es pot quedar d'aquests 12 equips? O sigui, on no es pot quedar per mantenir-se?
O sigui, has de quedar dels 6 primers.
Ah, dels 6 primers, eh? Bueno. Com ho veus, Jordi?
Bueno, a veure, en principi comencem amb un avantatge, vull dir que... perquè es fes a la idea, si Canàries arriba a perdre, sortim amb 5 victòries i 6 derrotes. Perquè es feu a la idea de lo que va poder canviar amb aquell segon, el poder guanyar el Canàries, m'entens? Vull dir, clar, estem en 7-3 i per dir alguna cosa, l'últim està en 2-8. M'enteneu? Llavors, és, clar, són dos... Jo crec que amb 5 victòries podríem mantenir la categoria.
Amb 5 de 12, eh? Molt bé. Hi ha amb nosaltres l'Albert, el Xavi i la Vanessa, que no sé si et volen preguntar alguna cosa.
Bon dia, president.
Bon dia.
Tenim calendari?
Sí, sí, ha sortit avui. I, bueno, de cara a l'economia del club, ens va molt malament perquè els 3 primers viatges, el primer és a Morón, el segon és a Gijón i el tercer és a Marbella. Vull dir que ens ha agradat pues, una mica més repartit, pues, clar, perquè de cara a poder anar recollint els calés, perquè... Però, bueno, escolta, ha sortit així i, bueno, hem de apretar les dents.
I pavelló en tenim per jugar-los aquests partits?
Bueno, crec que hi ha dos partits que no podem jugar. I estem gestionant-ho, però ja t'ho dic, és que fa un parell d'hores que... o 3 hores que ha sortit el calendari i estem parlant... jo, per exemple, tinc el contacte amb el president del Morón, que no li anava bé també, i tenim problemes de pavelló, i ara estem quadrant-ho tot per poder dir alguna
cosa. Però teniu aquí a Lleida, teniu problemes de pavelló?
Sí, sí, perquè un coincidís que ja està de compromès el Barris Nord, i l'altre crec que és com a Setmana Santa o alguna cosa així, i bueno, pues estem gestionant a veure com podem canviar... partit.
Planificació municipal, perquè a Pardinyes l'Ep Plata pot jugar?
No.
O sigui, ha de ser Barris Nord o canviar fetges?
Sí.
Us deixem el Juanjo Garra,
no, el Juanjo Garra.
Us deixem el Juanjo Garra.
No, és que per això li preguntava.
Una de les normes de la FEP és que les cistelles siguin... no siguin penjades. Llavors també podem agafar i demanar pues, a la FEP pues, que ens passi això, però bueno, estem treballant-ho perquè ja t'ho dic, clar, les normes són molt estrictes i bueno, ja no s'han multat prou.
Bueno, perquè suposo que la Federació Espanyola a principi de temporada revise les instal·lacions on han de jugar i aquestes instal·lacions del Barris Nord ja estan revisades i
sí,
per tant
sí, sí.
Estan...
Bueno, escolta, dos equips que ja juguen a bàsquet d'alt nivell, serà difícil que no es posin d'acord i que no puguin moure un dia, unes hores, uns partits, perquè ni que sigui el mateix dia amb unes hores de diferència també ja val.
No és per això, és... Crec que està compromès per alguna activitat.
Patinatge, me sembla, no? Fan el campionat aquell de grup shows.
El shows i a Setmana Santa em sembla que no... Que
està tancat.
No hi ha personal
funcionari a l'Ajuntament de Lleida.
Però que no treballa per altra gent, a l'Ajuntament.
Vaja.
Per reobrir.
Bueno, no sé.
Bueno, quadrarem pressupost o no quadrarem pressupost?
Ai, Déu meu, ja en parlarem.
Aquest és el tema principal. Una cosa és el deportiu, l'altra és si quadrem pressupost o no quadrem pressupost.
A veure, el tema del pressupost, pues, bueno, hem de lluitar pues, per de cara a més ajuts, perquè, ja t'he dit, en principi no quadrarem pressupost, vull dir, anirem amb pèrdues segur, perquè, bueno, ja us dic, tindrem un món nou, vull dir, evidentment, tothom cobrarà i tal, però, bueno, podrem absorbir el deute. No serà un deute gros, sinó serà un deute petit, però a nosaltres sempre ens agrada, com a mínim, balançar-ho una mica de superàvit. De fet, el petit superàvit pues, que teníem de cada any, pues, vam poder tirar el pas endavant.
Aquests últims viatges suposo que us ha acabat de matar el pressupost, no?
Bueno, clar, això de Marbella, hem tingut sort perquè a l'últim moment el Getiras...
Uf!
Ha quedat el grup de dalt i mira, ens ho han canviat per Rioja i això són pues mira
són molts quilòmetres,
5.000 euros
de diferència.
Perquè aquesta segona fase la teniu, aquesta segona fase la teniu quantificada?
No, clar, teníem que saber
els
desplaçaments, però això dic, ara que ho sabeu.
I ara, pues bueno, ara estem demanant preus d'autocars i bueno, la Vanessa ja sap tot el que és d'això. I bueno, pues mira, plorant i mirant hotels i tal, encara no, els desplaçaments no, però no, que la broma se n'anirà ràpidament als 15-16.000 euros segur.
Quina pena, eh? Sempre el mateix, no? Que està contents, doncs, perquè, perquè comencem la fase de permanència com a líder.
A mà, tu,
sí, sempre que... estem igual.
Sempre
sí,
sí. Jo, els presidents, és que no se'n vejo res, eh?
No
se'n vejo res.
No, jo els admiro, perquè Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
És molt difícil.
Jordi, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat avui. Un altre dia parlarem amb el Gerard Encuentra de la part més esportiva, eh? Amb el vostre entrenador.
Perfecte.
Molta sort, Jordi. Ànims.
Gràcies.
Ànims.
Adéu.
Hem volgut començar avui amb el president perquè, bueno, i això ja ho vam explicar aquí, ho va explicar l'Albert, que la fase de bueno, la fase de la lliga regular del bàsquet amb aquest nivell, doncs, era diferent. S'acaba bé ara, de fet, era el darrer partit. Jo crec que els deures els han fet amb aquesta primera fase.
Sí, al final han tingut aquesta mica de sort, que l'esport també és important, perquè a falta d'un minut per acabar tots els partits, doncs ara ho ha explicat el Jordi, no? L'escenari era molt diferent, eh? Era afrontar una fase de permanència com clar, a tercer quart per la cua, i al final, doncs mira, amb aquestes victòries, també la del Pardiny, 74-72, comença 7-3, que, bueno, és un coixí. És un desgavell, perquè això de les fases de les competicions FEFE és un desgavell. Ja ho feien així a l'Eva i ho van canviar perquè se'n van donar compte que... O sigui, tu ara com a Pardiñes,
si tu vas
a la fase regular has pogut guanyar el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè i el sisè, i perdre contra el 7, el 8 fins al 12, i comences la segona fase amb 0-6.
Sí, sí.
Què dius? No té sentit, no?
No.
Ja sent capaç
no es premia,
de
no?
No es premia... O sigui, la competitivitat, no?
I el problema d'aquesta segona fase, per a mi, des del punt de vista de gestió, és que tu no pots, a inici de temporada, fer un pressupost, perquè no saps què tocarà, què faràs, on hauràs d'anar.
Els desplaçaments són sangrants, perquè evidentment no és el mateix anar a Saragossa que anar-te'n a Coruña.
No sé, m'ho invento. Ella ha pogut pressupostar 8.000 euros i de repent són 16.000. Sí, i és que tens 8.000 que no els tens.
I que no és el mateix programar un viatge a Marbella al setembre,
correcte,
de cara al mes de febrer,
correcte,
que dues setmanes abans.
Sí. Jo
almenys quan viatge a nivell personal de vacances, pues, jo, per exemple, les vacances d'aquest any ja les tinc tancades des del gener.
No, és que s'ha de fer així.
Perquè s'ha de fer així, perquè si no foten unes clatellades...
Sí, sí. Però sempre pots dir que t'han intentat robar el club.
Què passa? Va, resultats d'aquest cap de setmana. El Lleida Esportiu, que empatava 1 a Tarragona, no tenien futbol femení. Amb bàsquet, el Força Lleida va caure 74-90 davant del Palencia. El Pardinyes va guanyar 74-72 a la Roda, com dèiem, amb aquesta final de la primera fase. I amb bàsquet femení, el Cedis La Seu guanyava a casa 71-62 al Casablanca. Amb hoquei, el Lleida Llista juga dimecres davant del Caldes, i amb hoquei femení, el Manlleu guanyava 1-0 al Vilassana. I amb vòlei, no sé si era un partit que s'havia de guanyar o no, però jo és que l'he mirat amb una... He buscat el resultat amb entusiasme, perquè ja està, ara ja està, ja han entrat a la dinàmica.
No.
Va la FIA Volley 1, Barberà 3.
Ja et vaig dir que no hi ha partits fàcils. Aquest partit era... Bueno, vam acabar a les 11:30 de la nit, l'Albert ho sap, és testimoni.
A les 11:30 de la nit?
Sí, vam començar a 9:15. I va ser un partit frenètic, amb uns tantejos superigualats, i el podria haver guanyat qualsevol. El Barberà sempre ens costa, allí vam guanyar 3-0, però sempre ens costa, i així va quedar demostrat. Que no...
Bueno, és un rival
directe,
home, directe,
sí,
o esteu a la mateixa franja de la classificació.
Però ara que parlem d'instal·lacions amb el Jordi, ara que ho diu la Vanessa, o sigui, lo de les instal·lacions municipals és un desgavell. O sigui, estem parlant d'una primera nacional.
Mm.
No pot ser que un partit que tenia que començar a les 8 comenci a 3:15. Perquè abans hi ha hagut partits que s'han endarrerit. És que jo no sé ni com la federació ho permet.
Sí, bueno, són nostres els partits d'abans, no passa...
Però
és que el problema no tenim hores on encabir els partits. Llavors juguem 3 partits a les 4, 3 partits a les 6 i el primer nacional a les 8.
Clar, però no pots preveure quan durarà cada partit.
Clar,
per tant...
clar, el voleibol no ho saps. És el problema del voleibol, que clar, pots guanyar 3-0, doncs... 25,
clar, a les 4 hi va haver un partit 3-2, a les 6 va haver un partit 3-2, i clar, ja vam començar, doncs, una hora i mitja tard. Sí.
Ja.
I el diumenge al matí també jugàvem.
I a primera nacional, vull dir que compte. Mm.
També m'ha sobtat que el Pardinyes tingui problemes perquè el Barris Nord està ocupat. O sigui, a Lleida no pot jugar a cap lloc més.
Bueno, però perquè és
el Barris Nord, eh?
Perquè hi ha un problema de planificació. Perquè quan surten els calendaris...
Però l'Ajuntament preveien que no es classificarien ja?
No, l'Ajuntament no tenia ni repajolea idea que el Pardinyes podia fer una primera o una segona fase.
Clar, és que...
Perquè no hi ha ningú, durant 40 anys no hi ha hagut ningú, i ara que ha entrat gent nova continua sense haver-hi ningú, que al mes d'agost o a finals de juliol, amb tots els calendaris dels principals equips de la ciutat, s'assenti i faci un quadrant.
Has de fer una prereserva, perquè tu has de pensar que això pot passar.
Home, si el Pardinyes, tu saps que farà una segona fase.
Home, sí, perquè és que estem a febre, vull dir que... O per baixar.
Llavors, encara que no sàpigui si jugue fora o a casa, el que has de fer és... prereservar aquelles dates per si ha de jugar a casa.
I quan tinguis calendaris comences a alliberar dates i
s'ha de prioritzar, en aquest cas, una LED plata abans de una altra història.
Bueno, és que, a veure...
I una LED plata de la ciutat, que pot ser el Campionat de Catalunya de Xous, ho lamento moltíssim, no es pot fer a Fontajau pel temporal Glòria i s'ha hagut de traslladar cap a Lleida i ho van demanar, però tu en aquell moment has de dir, ups, però aquí és que jo tinc una prereserva perquè això... pot passar. Llavors, ara què fem? El problema del Jordi Mauri no és... És que no pot jugar a cap altre puesto. Mm-hmm. És aquest el problema.
Bueno, és un tema, el que diem, de planificació.
Planificació, està clar.
I no és complicat, eh? Perquè al final dius, no, és que tenim una CB, dos Leporos, tres Leplata, quatre primeres nacionals de voleibol, dos a l'hoquei...
I només tenim un pavelló.
No, és que al final, vull dir, tenim un futbol a segona B, un hoquei a hoquei lliga, un Leporo, un Leplata i dos primeres nacionals de voleibol.
Vale.
És que tampoc no...
Bueno, escolta, va, que ens queden 13 minuts i ja que anirem curts com cada dilluns. Força Lleida 74, Palencia 90. Aquí hi havia problema de cartera també o no?
A veure, és una mica com el partit del Lleida Esportiu. O sigui,
sí, després anirem a Lleida Esportiu, sí.
Són dos partits. Robatori. Són paraules molt gruixudes. No. Ara bé, i tots els que hem practicat esport, i tu ho saps, i vosaltres ho sabeu, hi ha arbitratges que te van minant. O sigui, el Palencia té un equiparro molt treballat i van tenir un encert descomunal. Però després hi ha aquella falteta que tu te la xiulen en atac i a l'altre no.
Ajudetes.
Aquella pilota que treus quan ja ha tocat el taulell que cistella i no la dones. Aquella falta en atac, aquella que te van medrant, medrant, medrant i t'acaben traient del partit, perquè al final els esportistes són persones i arriba un moment pues, no, que et treuen de polleguera. I és el que li va passar al Força Lleida. Que podia guanyar el Palencia.
Sí, bueno, però no necessitaven les ajudes.
Clar, a 90 punts és molt complicat.
Bueno, i l'Aranzana estava content perquè va dir sí. Ho han donat tot, doncs no puc demanar més. Al final...
Sí, perdem pels àrbitres. No, perdem, no, perquè ens foten 90 punts a casa. Competit. Ara bé, hi ha decisions puntuals en moments puntuals que te van carregant, te van carregant, te van carregant i treballa el partit. És igual que el Lleida. Lleida, empate pels àrbitres. No, és injust l'empat. Doncs segurament no. Però, hòstia, és que...
No, però nosaltres, per exemple, al quart set, amb 23-23, hi ha una decisió arbitral que és el 23-24, saps?
Clar.
I dius, hem perdut per aquesta decisió? No, però 23-24, saps? I llavors és com que el següent punt ens foten un saque directe. És així.
Ah, te'n vas. 25, te'n vas. Acabat.
Ja. O 27-29. Però em refereixo que... Dius, hem perdut per culpa de l'àrbitre? No, evidentment no. Perquè hi ha molts punts, hi ha 75 punts, o sigui, has de guanyar 75 punts, no? Però hi ha decisions que...
És aquella pilota que està avall, tu tires, toca el taulell, baixa, és bàsquet, o sigui, te fiques 5 avall, l'àrbit no la dona, i a la contra te foten un triple i se'n van de 10. Mm. I en 5 segons passes de ficar-te de 5 a menys 10.
Sí, sí, ja estàs.
I a més, encabronat.
Correcte. No, no, és veritat. I després ja és una dinàmica que ja t'arrossega.
Bueno, llavors ja us feia faltes d'aquelles ja que no toquen, perquè estàs hasta
bueno, dalt. Bueno, jo sé que t'ho pregunto cada dues setmanes, però quants baixen de...
Quatre, no?
Tres.
El Lleida és quart per la cua.
Bueno, estaran allà.
Estan a una victòria, per sobre, però aviam.
Estaran com l'any de Manresa.
Home, jo crec que per baixar no, però és igual, però m'entens? Estan quarts per la cua.
Cuidadito.
I no molt separats, sinó a una sola victòria només.
Bueno, això és bo, també. És bo en el sentit de que, bueno, com més irem, més riurem, no?
Home, si estiguessin dos victòries per sobre, doncs encara millor, però...
No, però millor jugar-te la permanència amb un grup de set... que jugar-te la permanència amb un grup de 4. Bueno, qual cosa, només n'hi ha un que se salve. Bueno, l'equip ha millorat, perquè l'equip ha millorat.
El bueno. Peixe Galego jo crec que està bastant...
Marín, con... sí.
Sí, aquests ja estan, porten 3 victòries només. El Real Cano en té 5, però l'Oviedo en té 7, el Força Lleida en té 8, el Huesca en té 8, i el Granada en té 8, i el Castelló en té 9.
Però contra l'Oviedo i el Granada van perdre, no?
Bueno, això també, ara comencem amb el bàsquet de Baraix aquí.
Però l'Oviedo van guanyar la Baraix, amb aquest triple del Miqui a l'últim segon. Contra el Granada complicat, perquè allò van perdre de 39. És difícil guanyar-los aquí de 40. Però, bueno, veurem.
Jo a veure, que queda molt, eh? Vull dir, queden 12 jornades encara.
En condicions normals, veient una mica l'evolució de l'equip, hi ha un tio com Aranzana, doncs, que és gat vell i que ho té clar, juguem 7 i ja està. Vull dir, que d'aquesta és l'altra. No he volgut apretar el Mauri perquè prou mal de caps té amb el tema pasta, però que el Força Lleida es desprengui de la Fuente i l'acabi cedint a un rival del Pardinyes en la permanència...
Lleig.
Bueno, igual espera agafar i els 180.000 euros trucar i dir, no, aquests 180, no.
A més que el juny...
90 i 90.
A més sí, que el juny ha d'anar al Pardinyes, no? No és un... No. Aquestos cedits? Bueno, és...
No, un vinculat d'aquestos no.
Està vinculat, però és propietat del Força.
Ah, bueno, vale. anem al Lleida Esportiu. Nàstic de Tarragona 1, Lleida Esportiu 1. Històries a part... Bueno, ara m'explico com anar el partit, però el Nàstic de Tarragona és 14, amb 28 punts. Vull dir, no és un equip de la part alta de la classificació. Sempre bueno, dic el mateix, els partits han de jugar.
És un equip celirat.
Vale.
Pues ja està, ja sabem com juga i ja sabem el que fan. Jo no vaig anar-hi, però la gent que...
O sigui, s'avança el Lleida al minut 15...
La primera part molt bona del Lleida, però la segona no.
Bueno, i vaig llegir l'Albert, que deia 40 minuts exacte. Molt bons del Lleida, no?
Sí. Fins al penal.
40 minuts molt bons del Lleida, 10 del Nàstic i 40 de... No me xilles que no te veu.
Vale. No, és que... El 41, 41 empate del Nàstic amb penal.
Bueno, saps quin és el problema? La gent està parlant de tracament i robatori, però el mateix que el bàsquet. No, però és que hi ha jugades...
No, però sí.
És que se repeteix el patró del camp de l'Espanyol. Li perdonen la segona groga a Fran Miranda,
sí.
Te xiulen un penal que dius, hòstia... Però bueno, vale, és penal, però és que a la segona part hi ha una jugada calcada a l'àrea del Nàstic i no xiula penal, t'expulsa el segon entrenador, falteta per aquí, falteta per allà...
Va expulsar els dos entrenadors.
Sí, després expulsa sí. Modo... Bueno...
Recital.
A veure, mira, pues el club doncs, es va encabronar en les institucions i així va a nivell d'instal·lacions, s'ha encabronat en la federació i així va a nivell d'arbitratges... perquè, ojo, que amb més i mig, entre Sabadell, Espanyol i aquí, cuidadín,
és que,
eh?
És que t'ho dic perquè et fan feina, eh? Estem a 5 punts, del play-off. 5 punts és guanyar-n'hi 2 i que els altres els perdin, eh?
Ja, aquest és el tema.
I ja n'hi ha 5 que, bueno, se t'han escapat.
I és des de l'octubre que no guanyem, no, fora?
19 d'octubre.
Hòstia, és veritat, eh?
Segueix el tema.
Seguim.
Bueno, però és que l'empanada d'aquest àrbitre era de tal dimensió que a l'acte fique 1-0, minut 13, Bonilla, 1-1, sinó 15, Marc Martínez. O sigui, l'empanada de l'home aquest...
Era el meu cosí, eh? No és el... Dius,
el Rodríguez Carballo, ostres, tela. Ja, veurem a veure el club, també, si fa algun comunicat o alguna cosa, no?
Una querella.
Una querella contra l'àrbitre. Sí, no,
una querella contra l'àrbitre.
Que està de moda. Anava
a preguntar, dic, ara, quan parlem de llei esportiu, no sé si haurem de dir sempre presumpte, davant, per si a cas, però em vau fer arribar un tuit en el que el director esportiu, que l'estem esperant aquí encara, del Lleida Esportiu, ha denunciat al catedràtic...
De dret penal...
com es diu? Somalla.
Tamarit Somalla.
Per 180.000 euros per uns tuits en els que deia que havien estafat o no sé què. Ulla, 180.000 euros.
No, clar, evidentment.
Que és el que falta per quadrar la caixa, exactament aquesta xifra.
No, jo crec que falten més, però bueno... Presuntament.
180.000 corresponen a la subvenció municipal, més o menys.
Sí. Però bueno, s'ha de veure. A veure, jo suposo que aquest bon home, quan diu aquestes coses, ha de tenir alguna prova. No crec que llanci un tuit per llançar-ho. Que pot ser un descelebrat el que ho llanci, sí, però... un senyor de la seva categoria, no crec que ho hagi llançat.
Ja, això té un segon problema, i és que si van a judici i es demostra que ho deia de veritat...
O sigui, pot sortir escaldat.
No, per això t'ho dic, que llavors ni arreplegues un duro, parlo del director esportiu, i a sobre surt...
Que tens que pagar les costes.
No, o sigui, és a dir, no, però queda ja blanquejat la informació que donava al tuit.
Home, clar.
Perquè, clar, com que avui dia no sabem res de Lleida Esportiu...
Però el tema sembla ser que és al revés, no? Que és el Lleida Esportiu, presumptament, que deu diners amb aquest senyor per un tema d'un lloguer d'uns pisos, no? Llavors aquest senyor rebenta i posa aquestes coses al Twitter perquè se li deu uns diners.
Sí, ja, però això és el que diem, presumptament, perquè no sabem mai res.
No, i aquí també hi ha un tema de semàntica. Clar, querella per estaf en el món de l'esport, hòstia, sona molt gruixut, no? Però clar, és el que dius, és un catedràtic. De dret.
Ah, és que el tema és aquest.
Aleshores...
No ho diu un pringat del carrer, això. No.
Ja, però...
En tots els respectes, el
pringat. Pels pringats, no?
Pels pringats, com nosaltres.
Vols dir, no?
Que també ha denunciat periodistes i mitjans i tal.
Home, però clar, si se denuncia aquí els mitjans, els periodistes, i denuncia tothom.
Bueno...
T'ho he dit, eh?
Cuideu que concentrem en aquests temes, al final...
Bueno, de moment també... dient les coses pel seu nom, el club el que va comunicar és que aquesta setmana comunicaria les querelles, demandes i o denúncies contra una determinada sèrie de gent i mitjans.
Ah, n'hi ha més d'un?
Veurem, sí.
Ah, i mitjans, també.
Claro, sí, periodistes. Sí.
Hi ha dos periodistes, hi ha dos mitjans. Vull dir, tal. Bueno, veurem com evoluciona el tema. El que passa és que, clar, passem de la més absoluta incomunicació...
Explotar.
A directament al jutjat. Si tu creus que se t'ha calumniat, per això està en el jutjat.
A veure, això passa quan la pilota no entra, quan comencen a sortir les coses bé, home...
Això passa quan vius 15 dies com els que s'han viscut.
Pues això.
En els que s'han dit moltes coses.
Però per què s'han dit moltes coses en aquests 15 dies? Perquè d'on venim?
Sí, clar.
Però... És que clar, al final la Lleida Esportiu és com el gran desconegut de Lleida.
Sí, però hi ha molts matisos i hi ha moltes maneres de dir les coses.
No, si jo no disculpo ningú.
Aleshores, no, jo tampoc, però... ni disculpo ni ataco.
La realitat és aquesta.
El que dic és que quan tu sentes una sèrie de querelles i denúncies i demandes, bueno, entenc que t'has assessorat també. I si no, és el que dius tu, bueno, pues ja sortirà. I si palmes, doncs escolta, a retractar-te i ja està.
Sí, el problema és que a la velocitat de la justícia, pues,
bueno,
coses van ràpides.
Vols dir?
Sí. Bueno, però jo també puc entendre que al final la base de... ficant-te a la pell del director esportiu, perquè tot això és del director esportiu, si us fixeu.
Sí, el president no ha dit res.
Totes les garrotades i tot han anat cap al director esportiu i ha estat el director esportiu qui, en teoria, aquesta setmana anunciarà les mesures a prendre. Bueno, jo també puc entendre que al final... Pues,
que tampoc entenc per què van al director esportiu, les garrotades, perquè al final és un tema de gestió, no?
Bueno, però és que, clar, és que és el tuit aquest de la denúncia, ja no parlen director esportiu, sinó contra el gerent del Lleida Esportiu, Jordi Esteve. que ignoro...
Que no és gerent.
Que no sigui... Bueno, igual sí, jo que
sé. Igual sí.
Bueno, clar, és que en teoria...
No sabem res.
En un club així... No sabem res.
No, gerent potser no, però administrador sí, perquè un club així, que són tres, entenc que els administradors gerents són els tres, no?
Clar, clar.
Bueno, jo me perdo amb aquest...
Sí, pot ser administradors solidaris.
Vull dir que jo entenia que la direcció esportiva estava en mans del Jordi.
Jordi, sí.
I la direcció econòmica, gestió, tal, estava en mans del president.
Però, mira, això ja... De totes maneres, jo això ho entenc i tot, i sí, si calumnien, el que vulguis. El Lleida Esportiu és sisè, amb 25 partits jugats, 10 victòries, 9 empats. 9 empats vol dir que hi ha 18 punts que has deixat de guanyar. 6 derrotes i no es guanya fora des de l'octubre.
Sí.
I al final el que marca tot és els números esportius. Perquè si el Lleida ara n'és primer, dubto que hi hagués gaires denúncies.
Bueno, en aquest cas concret...
No, no, i el de mitjans i tot això.
No, però en aquest cas concret les mateixes, perquè el tema dels diners de la federació doncs, que ha sortit igual, el tema de les denúncies d'exjugadors que ha sortit igual,
sí, bueno, això sí.
I el tema dels pisos que ha sortit igual.
Ja, però si tu deus els diners, te dona igual que vagis el primer que vagis l'últim.
Però com a mitjà, si jo sé que existeixen les denúncies de jugadors, jo dic, a mi no em poden dir res.
Bueno, se poden querellar contra tu.
Per què?
Perquè ho has dit.
Home, ja, però existeixen.
Bueno, ja està.
Bueno, jo no ho vaig dir. Vinga, va, que arribem a les dues. En fi, bueno, va, un capítol més. No sé com acabarem aquest any. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Escuer, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga, gràcies a vosaltres.
No sé. Bueno, parlem dilluns vinent a veure com van els resultats. Nosaltres ara sí, senyals horaris, arribem a les dues. Demà sí, que estem aquí a les 12:20, puntuals com sempre. Fins llavors, salut. Adéu.